Tot el món de les criptomonedes, això com va néixer, com funcionen, si han crescut molt però després poden anar a patar la irrellevància. Són dubtes que volem parlar amb el professor de SADE, Xavier Pérez Coromines, que és expert en blockchain. Professor, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ara ho deia, vostè és expert en blockchain. Comencem per aquí. Què és exactament això del blockchain i què té a veure amb les criptomonedes?
La tecnologia blockchain és una tecnologia que serà disruptiva. Jo sempre explico el mateix, de la mateixa manera que internet ens va disrupcionar la vida, o dir, la manera que ens relacionava amb la gent o la que ens relacionava actualment i les empreses, el blockchain farà el mateix. Ens disrupcionarà el futur. És una tecnologia molt complexa i es basa en una descentralització que bàsicament el que fa és es descentralitza i molts intermediaris financers o intermediaris tipus notaris, registradors, deixaran de tenir rellevància. Això, evidentment, costa explicar, en 5 minuts. Uh-huh. I la idea que jo sempre trasllado és dir, de la mateixa manera que internet va democratitzar l'accés a la informació, penseu que actualment un 70% de la població té la informació que tenia, té accés a la informació que tenia l'Obama fa 10 anys. Això és gràcies a internet. El blockchain serà el que serà l'internet del valor. El que ens permetrà el blockchain serà democratitzar l'accés a la prosperitat, sobretot en els països de baix desenvolupament o subdesenvolupats. Amb aquesta tecnologia tindran accés a transferir valor. És una frase complexa d'entendre, però ara ficaré un exemple i ho entendreu. Tots els immigrants que puguin haver a Europa o immigrants del seu país, quan volen fins a l'actualitat, quan volen retornar diners a les seves famílies, utilitzaven fins ara, utilitzen encara, MoneyGram, Western Union, són uns intermediaris que podríem dir que fins i tot poden ser usurers, et cobren comissions del 10 al 12% per transferir uns diners que t'arribaran al país d'origen, al país de la teva família, al cap de 7 dies, 5-6 dies. La tecnologia blockchain, mitjançant, per exemple, hi ha un cas molt concret que és Ripple, et permet fer transaccionar, enviar aquests diners d'alguna manera, de forma ràpida, en fraccions de segons, en comissions molt més baixes. De fet, molts immigrants ja estan enviant diners als seus països i estan utilitzant aquesta tecnologia.
La primera criptomoneda va ser això que s'anomena el famós Bitcoin?
Sí, efectivament. El 2008 va aparèixer el Bitcoin. Es desconeix qui la va crear. I aquesta, el Bitcoin és una, aviam, és la primera criptomoneda a partir de la qual han sortit més. La tecnologia de blockchain com a tal existeix des de fa més anys, però el Bitcoin ha sigut el referent principal. De fet, el Bitcoin podríem dir que seria l'or digital. Ara, perquè no tenim temps, però podríem equiparar que té les mateixes característiques que té l'or. Tots sabem que l'or és una moneda refugi al llarg de la història de la humanitat. A l'hora de transaccionar, l'or ha sigut com un valor, no? O sigui, hi ha hagut, per exemple, un diamant, en aquest cas, no et serveix com un valor refugi. Perquè l'or té unes propietats. El Bitcoin tindria les mateixes propietats que l'or, però millorades. No estic dient que el Bitcoin pugi el preu o baixi. De fet, com diu sempre el Saleh Martí, els economistes no tenim la bola, i no podem predir. És més, no, personalment no m'agrada fer previsions perquè és un entorn molt, molt volàtil i, evidentment, és molt arriscat. Uh-huh. O sigui, hi ha molt, molt risc amb les criptomonedes.
Uh-huh. Qui és l'inventor? Qui el va inventar?
El Satoshi Nakamoto, que és un pseudònim, va crear aquesta primera moneda, que és la Bitcoin. De fet, mira, perquè us en feu una idea, quan jo us dic que el Bitcoin s'equipara amb el que és l'or té unes característiques econòmiques, té unes característiques que fan que sigui únic. O sigui, la primera és que és finit. O sigui, l'or és finit, cada cop que tu vols treure més or és més car, has d'excavar més, has d'invertir més diners en més profunditat. Això és la primera que té. L'or és divisible, tu pots agafar l'or, el pots tallar i segueix tenint valor. No passa amb un diamant, per exemple. Això no passarà amb un diamant. És emmagatzemable, tu el pots emmagatzemar i segueixes tenint or, i també ho pots transportar. El Bitcoin té aquestes propietats. De fet, quan es va dissenyar el Bitcoin, es va dissenyar tenint en compte aquestes quatre propietats. De fet, la idea, o sigui, quan va començar tampoc, el creador de Bitcoin tampoc es podia pensar que arribés a ser el que és actualment, però d'alguna manera ell va crear, va dissenyar-ho amb conformitat a les propietats de l'or. De fet, darrere de tot això hi ha una paraula que és la mineria, i la mineria és com es gestiona de forma descentralitzada la creació i el moviment d'aquests bitcoins. I la paraula mineria ve, evidentment, del fet de minar l'or.
Qui? Hi ha un... Clar, tot això que m'està explicant, la gran pregunta és si algú que ho reguli, tot això.
No. De fet, aquí és on hi ha el gran problema. està molt bé que tot estigui descentralitzat, que les institucions no vagin desapareixent, les antigues institucions, però, evidentment, no hi ha cap regulador. De fet, en l'article que apareixia ahir, en el qual es deia que, en aquest cas, el regulador de la CNMV, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, o surt del Banc Central Europeu, ja estan dient que falta un marc regulador. Com qualsevol nova tecnologia, que serà disruptiva, s'ha de crear un regulador. Estem ara en una fase en la qual els països, o sigui, inclús a nivell mundial, europeu, els països estan veient com es regula. I, de fet, és necessari, és imprescindible, perquè aquesta tecnologia pugui seguir avançant. Ara estem en una fase, jo us diria, que jo sempre ho comparo, estaríem en comparació l'any 2000 en internet. O sigui, ara, avui és evident, i sempre, cuidado, sempre vaig relacionar amb internet perquè la gent ho pugui entendre i ho intento fer d'una forma molt pedagògica. En l'any 98, jo, o sigui, com a consultor estratègic, treballava per grans empreses internacionals, explicàvem les bonances d'internet, costava molt d'entendre. Ara estaríem en aquesta fase en la qual estem explicant les bonances de blockchain. Jo me'n recordo que fèiem una pregunta amb aquesta gent, amb aquests directius de molt alt nivell, i els diem, vosaltres veieu que això tindrà sentit o no? Els hi donàvem casos durs i ells diuen, no ho veien clar. Avui, si ara jo faig la pregunta, de fet, als meus alumnes els hi pregunto, algú em sabria dir algun sector o algun cas d'ús o algun negoci o alguna situació de l'hàbit normal que no puguem utilitzar internet, que me la digui? O sigui, de fet, internet ha sigut disruptiu perquè ha impactat en tots i cadascun dels sectors i en la nostra vida. Blockchain farà el mateix, impactarà en tots i cadascun dels sectors de la nostra vida. El que passa que ara estem en una fase que no ho veiem. Llavors, tornant a l'any 2000, quan hi va haver la crisi d'internet, digues...
No, digui, sisplau, demà.
No, de fet, quan comparem amb 2000, l'any 2000, va haver la crisi de la bombolla, va haver la bombolla d'internet. En aquella bombolla, a diferència d'ara, que segurament hi pot haver una bombolla amb les criptomonedes, llavors parlarem de les criptomonedes, allà estava regulat. Hi havia un marc regulatori en el qual tothom podia invertir en nous negocis i jo sempre dic el mateix, igual que va passar en aquell moment, el 95%, que de negocis van desaparèixer. Fixeu-vos que l'any 2000, si us en recordeu, la gent que té més de 40 anys, hi havia empreses, una que es deia Terra, que era Telefònica, a la qual hi va haver gent que va comprar un euro i va vendre 140, però aquella empresa va desaparèixer. 95% d'empreses van desaparèixer. Ara bé, la principal diferència, la més important, és que en aquell moment allò estava regulat. Poder accedir a comprar participacions en aquelles empreses estava regulat pels estaments reguladors, en Espanya la CNMV, als Estats Units la Security Exchange Commission. Per tant, es vetllava pels drets del inversor petit i es controlava realment que allò que s'estava venent com a acció hi havia una empresa i que tenia sentit. Ara per ara estem en una situació molt semblant, però més complicada. O sigui, estem en una bombolla, però aquí hi ha un risc, no hi ha regulació. Per tant, hi ha un accés molt fàcil a poder invertir en suposats negocis. O sigui, ara per ara, un possible emprenedor o estafador, podríem parlar d'estafadors inclús, poden, amb la promesa de crear un nou negoci, aconseguir molts diners, quan dic molts diners vol dir milions d'euros, a partir de petits inversors que compren la seva criptomoneda. Això no està regulat. De fet, la majoria de criptomonedes són d'origen de països fiscals o països baixament regulats. Llavors, del total de criptomonedes, perquè penseu que hi ha mils de criptomonedes, digues.
No, és que jo, el dubte que em genera tot això que m'està explicant, professor, és si, com diu el Banc Central Europeu, això del Bitcoin va canviar de la irrellevància.
Bé, no, veiem, aquí podríem discutir. Evidentment no tenim la bola a la cristall. És complicat saber-ho, sí, és complicat saber-ho. Sí, està clar que el blockchain, que és la base, el blockchain penseu que és la tecnologia sobre la qual hi ha la criptomoneda. Penseu que la criptomoneda només és una fracció del que es pot fer. Hi ha mils d'aplicacions a les quals, com us deia, donarà accés a la prosperitat a molta gent que no hi és. I donarà accés, us fico un altre exemple molt fàcil, si ens anem a l'Àfrica la gent, un 25% de població només té comptes bancàries, té accés a la banca. En canvi, un 80% de gent té telefonia, 75% de fet, té telefonia. La telefonia, juntament amb el blockchain i algunes aplicacions que tindran criptomoneda o no, tindran accés a la banca. Va? Llavors, el que diu el Banc Central diu, bueno, això s'anirà al Bitcoin, i ara torno cap al Bitcoin i al global. Evidentment, el 95% de criptomonedes desapareixerà només. De fet, com us explicava abans, cada dia apareixen noves iniciatives de criptomonedes amb la promesa de que hi haurà un negoci que multiplicaràs per 3, per 4, per 5, però en realitat la majoria desapareixeran. Ara bé, com us deia, darrere d'aquestes criptomonedes n'hi ha algunes, com és Ripple o pot ser Ethereum, que sí que solucionen coses en la vida real i que sí tenen perspectives de futur. Per exemple, tornant a la Bitcoin, s'hauria de veure si realment, bueno, s'hauria de veure, té les característiques de l'or, previsiblement, el Bitcoin agafarà una quota de mercat o gent, la gent més jove, que ara suposo que parlarem, no invertiran en l'or tradicional, invertiran en l'or digital, que l'equivalent en aquest cas seria el Bitcoin. Ara bé, predir el preu, si pujarà molt o poc, és complicat.
No, jo tinc una última pregunta i em sembla que el Josep Martí vol fer un comentari. Si algú té uns estalvis guardats i els vol invertir, ara li recomanaria que ho fes en alguna criptomoneda?
No. No, per una raó molt fàcil, perquè és molt volàtil, és molt arriscat, no està regulat. O sigui, de fet, aquí, sí, evidentment, pots estar de sort i multiplicar per 3, per 4, per 5, és el que us deia abans. Vull dir, la persona que va invertir l'any 2000 a Amazon, 1.000 euros, ha multiplicat per 1.000 i pot tenir 1.000 euros. Però tota aquella gent que va anar a invertir en terra, o Netscape, o tota una sèrie d'empreses que havien de ser importants i no ho són, qui se'n recorda de Netscape? Netscape havia de ser el navegador, de fet. De fet, jo sempre faig aquesta pregunta als meus alumnes. Quan veig que són menors de 35 anys en els màsters, ningú coneix Netscape. En el seu moment, tots recordareu que Netscape havia de ser el navegador del futur, però ningú se'n recorda.
Sí, sí.
Què vinc a dir? La resposta és... Ara és un moment... O sigui, de fet, no sé si ho he comentat, però aquí s'hauria de valorar molt bé si estem parlant d'inversió o especulació. Jo us diria que ara per ara, el 90% d'aquest torneig estem especulant. I el problema més gran, de fet, és que tot el que s'està... O sigui, la majoria de mitjans, el problema més gran que veig amb tot això una miqueta és que no s'expliquen les bonances de la tecnologia, el bo. La majoria de mitjans mundials només ens expliquen què ha passat amb FTX, l'estafa més gran, Ponzi Scheme, i jo sempre dic el mateix, les tecnologies poden ser molt bones o molt dolentes. Això és com un ganivet, per fer un exemple molt fàcil, un ganivet pot servir per matar una persona o pot servir per ser estrella Michelin. I el blockchain té aquesta doble vessant. Evidentment hi ha Ponzi Schemes, hi ha estafes, però Ponzi Scheme no és que vingui del blockchain, ja venia amb internet, venia amb els segells i venia de fa 50 anys enrere.
Diu que algunes criptomonedes sí que prosperaran perquè solucionen coses. Què solucionen exactament?
Sí. Per exemple, com comentava abans, Ripple. Ripple, de fet, si ho busqueu per internet veureu que està en judici per comprovar si és un token, és un tema molt complex, eh? Però Ripple, si investigueu, la gent s'investiga, veurà que la majoria de bancs començaran a utilitzar Ripple per fer transaccions bancàries ràpides. De fet, a nivell de transacció internacional, hi ha un sistema que es diu SWIFT, i és un sistema que diríem que és analògic, que ja no és del segle XXI, és un sistema que estem al segle XXI, però ve del segle XX, és analògic, ni és digital. Quan intentes pagar a Xina o rebre diners de Xina, si fas la transacció el divendres, la cobraràs el dilluns o el dimarts, perquè al cap de setmana no hi ha ningú. De fet, hi ha persones entremig comprovant aquesta transacció internacional. Ripple, que és una criptomoneda, bàsicament el que et soluciona és que pots arribar a fer aquesta transacció internacional en fraccions de segon.
Aviam, Josep...
Evidentment, amb comissions molt més baixes.
Sí, Josep.
No, volia preguntar-li, perquè en el seu dia vaig tindre curiositat pel tema de les criptomonedes i vaig anar amb alguna que altra jornada i conferències... I a tots els gurus de la cosa els hi sentia dir que el gran avantatge de les criptomonedes és que no tenien un marc regulatori i que, per tant, actuaven en absoluta llibertat i que això sí que era economia de veritat i el poder dels ciutadans. I al començament de l'entrevista el que li he sentit dir a vostè és que ara el problema és que no hi ha regulació. Llavors, demanar una regulació per a algú que ha fet bandera durant anys de que el gran benefici d'això és que escapava del marc regulatori, és una esmena a l'actual model de criptomonedes.
Sí, aviam, aquí s'ha de buscar un equilibri. Amb el blockchain apareixen friccions. Tots aquells intermediaris que se sentin amenaçats, la banca, per exemple, la banca, evidentment, està amenaçada pel blockchain. Llavors, evidentment, sense un marc regulatori, sense un marc regulatori aquesta tecnologia no podrà prosperar. Evidentment, aquest marc hi té que ser-hi per donar drets i garanties a la gent que les utilitzi, però a més pels estats. O sigui, aquí el que s'ha estat abanderant a curt termini és, escolti, vostè especuli, compri i vengui, no està controlat per l'estat i els seus beneficis no pagaran la renta. Sí, això està molt bé, però els estats tenen que seguir recaudant. D'alguna manera, aquí el que s'està de buscar és un marc regulatori en el qual s'arribin a compromisos. Si no, aquesta tecnologia no pot prosperar. Si no podrà prosperar, ni podrà ser utilitzada com s'ha d'utilitzar.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1 el professor de SADE, Xavier Pérez Corominas. Moltes gràcies i molta sort. Gràcies.
Gràcies.